Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona tarda, és la 1:52. Escolten l'informatiu Hora 14, la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER. Moment de fer un repàs a les notícies més destacades del dia, on el jutge investiga l'Ajuntament d'Ascó per possibles irregularitats en la gestió de l'empresa municipal d'Ascó Serveis, entre d'altres per haver adjudicat suposadament contractes de serveis i gestió a una empresa del seu propi director general. De seguida us en donem més detalls sobre aquesta notícia, abans però repassem la resta de titulars. Amb Adriana Monclús.
I encara a Ascó, la població va celebrar el passat dissabte la seva 26a nit literària, moment en què es van donar a conèixer els noms dels diferents guanyadors dels certàmens literaris, com és el cas del Premi Literari Vila d'Ascó, que va recaure en Esther Blanco amb la seva obra La Mainadera d'Eugène Beaumont. I l'organització de la Fira del Llibre Ebrenc i del Literàrum presenten un paquet turístic per a aquells visitants que coincidin amb el certamen literari vulguin passar el cap de setmana a Móra d'Ebre. Avui acabarem parlant d'esports, hem de parlar de l'Ascó, que ha guanyat 1-0 a la Gran Manet Milan, però acaba la Lliga fora d'aquest play-off d'ascens. D'altra banda, victòria de l'Olímpic per 2-1 a l'Aldeana, que el situa fora del descens, i victòria també del Móra d'Ebre en futbol serà en el derbi contra el Flix per 1-4.
Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades del dia. Les ampliem a continuació a l'informatiu Hora 14. Comencem. Doncs bé, segons publicava el diari de Tarragona en la seva edició del passat divendres, el titular del jutjat d'instrucció de Gandesa investiga l'Ajuntament d'Ascó per possibles irregularitats en la gestió de l'empresa municipal Ascó Serveis, entre altres per haver adjudicat, suposadament, contractes de serveis i gestió a una empresa del seu propi director general. S'investiga la presumpta incompatibilitat en el contracte que va adjudicar la gestió d'Ascó Serveis a l'empresa de consultoria EFIAL, ja que el director general de l'empresa municipal, Antoni Martos, era al mateix temps president i màxim responsable de EFIAL. L'actuació del jutge ve arran d'una denúncia presentada per la Fiscalia, que va obrir diligències arran de la denúncia de regidors del grup independents d'Ascó FIC, alhora que també membres del Consell d'Administració d'Ascó Serveis. Segons l'Ajuntament d'Ascó, la vinculació d'Ascó Serveis i EFIAL va quedar del tot extingida al març del 2013. L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, en declaracions a Ràdio Móra d'Ebre, es mostrava tranquil davant aquesta situació, afirmant que fan les coses amb total transparència.
Nosaltres estem al servei de tothom, sobretot primer del poble d'Ascó i de tots aquells que tinguin un interès en conèixer la nostra tasca, i estarem a lo que ens diguin. Nosaltres fem les coses amb total transparència, i és la nostra voluntat seguir augmentant el nivell de transparència en la nostra gestió.
L'Ajuntament d'Ascó va constituir l'entitat pública empresarial local Ascó Serveis l'any 2010 amb l'objectiu de gestionar serveis municipals. Poc després de la Constitució es van modificar els estatuts de l'empresa per tal que també pogués fer-se càrrec de projectes urbanístics i d'obres, així com altres iniciatives de dinamització municipal. El cas es troba actualment en fase de diligències prèvies. El jutjat de Gandesa va sol·licitar informació i documents a l'Ajuntament d'Ascó que ja han estat facilitats pel consistori. Més coses, obrim ja la plana cultural. Ascó va celebrar el passat dissabte la seva 26a nit literària, moment en què es va donar a conèixer també els noms dels diferents guanyadors dels certàmens literaris, com el Premi Literari Vila d'Ascó, que va recaure enguany per a Esther Blanco amb la seva obra La Mainadera d'Eugène Beaumont, i també el Premi de Poesia Joan Perucho, que va ser per a Anna Bou, sota el títol Acadèmia d'Idiomes Invisibles.
Ascó es va convertir el passat dissabte en l'epicentre de la cultura a les Terres de l'Ebre en una nova edició de la seva tradicional nit literària que acollix la població i que enguany complia 26 anys. L'obra La Mainadera d'Eugène Beaumont, de l'escriptora empordanesa Esther Blanco, es va endur el guardó principal d'aquesta nit amb el Premi Vila d'Ascó 2014. Blanco es mostrava molt sorpresa per l'envergadura d'aquest premi.
Genial, realment l'acollida estupenda, I es veu que aquí hi ha ganes de veure coses noves i de veure gent nova. Estic realment sorpresa, perquè és un poble petit i, en canvi, això té una vida... Estic realment frapada, sí.
La mainadera d'Eugène Beaumont tracta d'una història d'amor que remunta al 1823 i on sobretot en destaca el llenguatge amb un localisme molt centrat en l'Empordà. D'altra banda, el poema Acadèmia d'Idiomes Invisibles de la poeta barcelonina Anna Bou va endur-se la novena edició del Premi de Poesia Joan Perucho. Durant el transcurs de la vetllada també es va fer el lliurament dels premis del certamen de narrativa breu per a Jove Sant Jordi, també del concurs de fotografia Vila d'Ascó. Paral·lelament, l'alcalde Rafael Vidal assegurava que un certamen com el Vila d'Ascó és una manera de defensar la cultura catalana a través de les lletres.
Bé, com cada any, però cada any amb la seva característica personal, no? Pues veiem d'uns anys cap aquí també més afluència de lo que és la joventut, sobretot en el Premi de Narrativa Jove, però també en la fotografia, en el Premi Literari, pues fa que la valoració, l'increment, diguéssim, de qualitat, no? I també de participació, que per cert es manté en un elevat nivell, fa que l'esperança en la continuïtat i sobretot aquests dos anys de defensa, no? De lluita de la cultura catalana a través de les lletres, pues sigui cada vegada més encoratjadora per a seguir mantenint aquesta línia i apostant per aquesta via de defensa de la nostra identitat, no?
En l'acte també hi van ser presents el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, com també el director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre, Ferran Bladé, que van manifestar la importància d'un certamen d'aquestes característiques per al territori.
I l'organització de la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum presenten un paquet turístic per a aquells visitants que, coincidint amb el certamen literari, vulguin passar el cap de setmana a Móra d'Ebre.
L'organització de la Fira del Llibre Ebrenc i del Literàrum a Móra d'Ebre han presentat un paquet turístic per visitar aquest certamen que es celebrarà a la capital de la Ribera d'Ebre el 31 de maig i l'1 de juny. El paquet consisteix en una nit d'hotel i esmorzar i l'entrada a l'espectacle Victus, del mal que van fer aquells soldats, que tindrà lloc en aquest cas el dia 31 de maig a la nit, i també inclou doncs altres entrades a quatre espectacles més de la programació del Literàrum. A banda d'això, el dia 1 de juny tindrà lloc una visita guiada al nucli antic de Móra d'Ebre i una degustació de productes locals. L'objectiu és que la gent, a part de gaudir d'aquest certamen literari, també pugui conèixer Móra d'Ebre. Albert Pujol és el director de la fira.
Bé, enguany és el primer any que ho tirem endavant, ja portàvem anys donant-li voltes i l'objectiu és que la gent no només vingui al Literàrum a veure els espectacles, sinó que a més pugui gaudir de les coses turístiques que té Móra d'Ebre amb una ruta i a més conegui tot l'entorn de Terres de l'Ebre. La idea, ja et dic, com et dic, portem temps treballant-ho, farem conjuntament amb l'empresa Viu l'Ebre i amb l'empresa Tarbitur per a que fem este paquet que com et dic, intentem començar amb l'edició d'enguany, però que esperem que tingui continuïtat de les properes. No?
El preu d'aquest paquet turístic és de 48 euros per persona.
I ja per acabar, en esports, a la tercera divisió, l'Ascó finalitza la Lliga amb victòria contra la Gramenet Milan per 1-0. No obstant, la victòria va ser insuficient per aconseguir la classificació per al play-off d'ascens. A la segona catalana, el Gandesa va caure derrotat contra la Redis per 1-2. La victòria del conjunt reusenc els va servir per a proclamar-se campions de Lliga. A la tercera catalana, entrenador nou, victòria segura. Paco Muñoz va debutar a la banqueta de l'Olímpic amb una victòria per 2-1 contra l'Aldeana, que permet al conjunt morenc abandonar la zona de descens. D'altra banda, el Mora a la Nova va guanyar 3-1 el dissabte contra el Flix. A més, el Batea segueix viu en les seves opcions d'ascens, ha guanyat 3-0 contra el Vilalba. També es va jugar el Camarles 3, Corbera 3, Horta 0, Deltebre 1 i Pinell 2, la Sénia 0, a més de la Pastoreta 0, Falset 1, al grup segon. I a la quarta catalana, el Benissanet s'ha emportat el derbi per la mínima contra el Ginestà. Amb la derrota, els d'Àngel Guió hauran d'esperar una setmana més per buscar l'ascens. D'altra banda, també es va disputar els Montell 0, Ascó 5, Arnes 7, Sant Jaume d'Enveja 0. I acabem amb futbol sala a la tercera divisió, victòria del Castellbisbal per 7-4 davant de l'Ascó. A la primera catalana, victòria també del Móra d'Ebre, en aquest cas a la pista del Flix, per 1-4. A la segona, Móra la Nova 3, Xardac 6, Delta Sporting 6, Gandesa 0 i Ribarroja d'Ebre 8, Vila-Rodona 0.
Hora 14, amb Eduard Pino.
I amb esports posem el punt i final a l'informatiu hora 14 d'aquest dilluns, dia 12 de maig. Les notícies tornen a les 7:50 minuts del vespre a l'informatiu hora 25. Ara tota l'actualitat continua a la cadena SER. Bona tarda.